Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs, al primer Amunt al Taló del mes de juny, un programa en què, com sempre, us posarem al dia de tota l'activitat teatral de la nostra ciutat, Amunt al Taló. I tots els que fem possible aquest programa som Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Cristina Figueres, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi García, Adrià García, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Iñaki Echegaray. I els continguts d'avui, que escolteu el programa número 80, són els següents. Amunt al Taló. Primer repassarem la cartellera teatral de la mà de Bernat Pareja a la Platea Indiscreta. Tot seguit, i per poder arribar al màxim de grups de formació teatral en aquesta ronda que estem fent pels diferents grups de la ciutat, farem dues entrevistes. Primer, amb l'Escola de Teatre del Teatre Sant Vicenç, concretament amb el grup més gran que s'anomena Escola 2, i que aquest cap de setmana estrena el seu espectacle de final de curs creat expressament. En parlarem. I després anirem al taller de teatre del Ferran Casablanques, el Teatre d'Insomni, que ja porten diverses setmanes representant els finals de curs i que ara estrenen Wicked. També en parlarem amb ells en la segona entrevista del programa d'avui. I acabarem amb la nostra espectadora de teatre més fidel, Elvira Franc, que cada setmana va a veure obres de teatre a Barcelona i Rodalies i ens porta les seves recomanacions a Teatre de Franc. Vosaltres esteu a punt? Esteu preparats? Nosaltres sí! Doncs comencem amb un... El Taló.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. La Platea Indiscreta.
I amb aquesta marxa i amb aquesta guitarra rockera comencem el programa, com sempre fent el repàs a la cartellera que ens porta el Bernat Pareja. Bon vespre, Bernat, què tal, com estàs?
Bé, molt bé. Doncs mira, aquesta setmana la veritat és que les obres ja van caient, es van acabant i es va acostant l'estiu, també el temps que acompanya, però bé, tot i així encara tenim moviment teatral. Per exemple, El Sol faran Ànima, un recorregut coreogràfic per despertar la consciència humana, la consciència individual, la col·lectiva, fins a la pèrdua d'aquesta. El faran dissabte a 8:45 i diumenge a 7:00. El Ciervo faran una setmana més, que ja vam explicar la setmana passada, La Bar de Molière, dissabte a 10:00 i diumenge a 6:00. A l'Alternativa faran Los Tiempos No Están Cambiando, el 9 de juny, que bé, és un recital de poesia on l'amor i el rock and roll seran els protagonistes principals. A l'Institut Ferran Casablanques faran Wicked. A l'Arlequí, una punta de teatre infantil, faran, com la setmana passada, Faules, dissabte a 6:00 i diumenge a 12:00. I a l'Espai Àgora faran la representació del taller de teatre musical del mateix Espai Àgora. Faran Fulis, demà i divendres a 9:45 i dissabte i diumenge a 8:00.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Bernat, per presentar-nos tota aquesta cartellera teatral de la setmana, el cap de setmana. Ja sabem què podem anar a fer aquest cap de setmana si estem avorrits.
Ha estat un plaer, i tant que sí.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
I continuem parlant de formació teatral i avui toca el torn al grup més gran del taller de teatre de Sant Vicenç, que s'anomena Escola de Teatre, amb els alumnes que tenen entre 16 i 17 anys i que, per tant, podem dir que alguns d'ells, si van començar des dels primers cursos del taller de teatre, ja són joves veterans de teatre amb hores i hores d'assajos i taules dalt de l'escenari. Perquè ens expliquin què han preparat durant tota aquesta temporada i quina obra de final de curs ens representaran, hem convidat al nostre estudi a dos monitors del grup d'Escola 2, que és realment el grup d'Escola 2, la Carlota Gorgori. Bon vespre. Què tal,
bon
Carlota?
Bon vespre, molt bé.
I el Marc Pont. Bon vespre.
Hola.
Què tal, Marc?
Hola, Jaume.
I després també a dos alumnes del grup d'Escola 2, que són l'Òscar Pastor. Bon vespre, Òscar.
Bon vespre, hola.
I el Pere Andrés.
Hola, bon vespre.
Bon vespre. Pere, Òscar, quan vau començar el taller de teatre, vosaltres?
Uf,
Jo crec que vaig començar amb 7 anys, més o menys, que em van apuntar, bueno, el meu pare, gràcies a la meva cosina, que ella ja feia teatre, també al centre, i em van animar, i mira, em vaig apuntar i porto més de mitja vida aquí.
Molt bé, i el teu cas, Pere?
Jo vaig començar una mica més tard, el 2011, vaig començar amb l'obra de Peter Pan, i després va ser quan vaig voler fer teatre i vaig començar amb el taller, i a partir d'aquí fins
quin
avui.
Quin curs era, o quants anys tenies?
Quart de primària.
Quart de primària, que això és...
9 anys.
Sí, 9,
anys.
9 10 anys.
9 anys, Déu-n'hi-do. I en teniu 17?
Sí, 17, sí.
17. Per tant, porteu 10 l'Òscar i el Pere em porta, doncs, això, uns 8 anys així, no? Molt bé, per tant, vosaltres creieu que això de fer teatre va com els pilots d'aviació, que com més hores de vol portin, doncs millor, més en saben? Creieu que és així?
Allà, em vulguis o no, l'experiència en tot és important, sobretot en el teatre, quan estàs dalt d'un escenari. Has de demostrar moltes coses al públic i després l'experiència et dona aquestes taules per poder-te'n en sortir sempre que ho necessitis.
I Òscar, tu què et sembla?
Sí, el mateix que ha dit el Pere. O sigui, com més temps portes, doncs més experiència, més obres has fet també. Saps ben bé com a vegades sortir d'una situació que et quedes una mica encallat, no? I bueno, és l'experiència que dona molta... Bueno, l'experiència... No
sé. És un grau.
Sí.
És un grau. I... Carlota, vosaltres ara ja esteu preparant, doncs, aquest obra de final de curs que representareu aquest cap de setmana vinent, que per això sí. Us heu convidat, perquè feu també una mica de promoció d'aquesta obra que prepareu. Com es titula l'obra?
Es titula Podran tallar totes les flors, però no aturaran la primavera, que és una cita de Pablo Neruda.
Molt bé, molt profunda.
Sí.
I de què es tracta, de què va l'obra?
Està situada als anys 50... després d'una guerra civil dura i amb una dictadura a sobre, en una colònia tèxtil. I és una mica, doncs, mostrar la situació dels diversos rols que es vivien dins la colònia tèxtil.
I això ho heu preparat vosaltres, heu fet heu escrit l'obra i tot això.
Sí, sí.
Perquè és molt difícil això, preparar una obra de teatre per un grup que ja està configurat i que ja està previst?
Jo crec que és difícil, però crec que hem tingut la sort d'estar bastant a la una als quatre monitors. Hem intentat posar, doncs, el que volia fer cadascú i així tenir un projecte que ens el sentim de tots. Però sí que jo crec que per mi és el primer any que estic a escoles, hi ha una diferència, és una obra d'una hora de durada, a diferència del Festival Juvenil o Infantil, que ronda la mitja horeta. Llavors sí que es nota, doncs, bueno, allò de que sí que has de tirar molt del fil de la història i buscar realment contingut.
I Marc, el teu cas també és el primer any que fas escola, que estàs en el grup més gran, diguem, en el taller de teatre?
Sí, és el meu primer any. Vaig passar del grup de grans, que venia a ser segon d'ESO, una cosa així, a aquest grup de primer de batxillerat, i realment, com ha dit la Carlota, és realment un canvi. Però també te n'adones d'aquest bagatge que hem dit que tenen els nens i realment pots treballar moltíssim al teatre. I això és super, super agraït i entretingut.
I què us agrada més, portar grups d'escola? Ara, perquè com si no hi fossin els dos, no hi ha ni l'Òscar ni el Pere. Quin grup us agrada més portar, grans o petits?
Això és molt personal, no? A mi, per exemple, m'agrada molt grans.
Perquè ara ja porteu uns quants anys vosaltres com a monitors i, per tant, ja podeu decidir una miqueta, no?, amb això.
Sí, bueno, porto dos anyets, però...
Ah, dos anys de monitor.
Però, sí, no, el grup de grans l'he disfrutat molt, realment. Els nens petits són fantàstics, però mira, fent teatre m'he sentit molt a gust i estic super a gust amb el grup que m'ha tocat.
Molt bé, i Pere i Òscar, quin personatge feu en aquesta obra que prepareu? Qui vol ser el primer?
Jo sóc Claudi Bosch i sóc l'amo d'aquesta colònia tèxtil.
Ets el fabricant, diguem.
Bueno, sí.
El fabricant.
Sí, sí, sí.
I jo sóc el Cisco Monsolís, que és un home que, de cara a la colònia, és un home molt formal, un home molt correcte, però després, dintre de casa, és tot el contrari. És un home que no té respecte cap a la seva dona i que ho amaga davant de la seva filla. És com... té dues cares molt diferents.
Ja. I vosaltres havíeu fet personatges d'aquest estil, així? El teu cas, Òscar, que és, ja sembla que sigui un personatge amb una doble personalitat.
No, mai havia fet un personatge així, la veritat. Sempre toquen personatges que són més plans, no? Per dir-ho d'una manera, i més quan ets més petit, pues, personatges que tenen una cara de cara a tot el públic i de cara a tota l'obra, no? I el meu, en canvi, aquest any, tot el contrari, no? Tens una cara cap a la colònia, que és una cara molt formal, que és molt respecte i tot, i després, quan estàs dintre de casa, és tot el contrari, no? I també costa a vegades trobar el no, quan saber fer una cosa i quan l'altra, no?
I el teu cas, Pere?
El meu cas, doncs ve a ser una mica...
Fabricant aquest personatge.
És semblant una mica també al de l'Òscar, perquè també és un home que és aquest amo de la colònia, però que està consumit per l'avarícia, pels diners i per la seva dona i pel seu fill, que són igual que ell, orgullosos i... Bueno, és una família plena d'orgull que no sent amor i només sent amor cap als diners i cap a això.
Yeah. I la història, diguem-ne, Carlota, ens explicaves això, que descrivia una mica el que era la vida en una colònia, però té algun fil argumental?
Història? Bueno, jo crec que els personatges estan molt condicionats pel temps on estan vivint, els treballadors no estan a gust dins la colònia i comença a sorgir, doncs, això de no aturarem la primavera, que encara que ens posin molts obstacles, lluitarem pel que volem. I és una mica això el que mou la colònia. Per altra banda, tenim doncs la part del poder que intentarà sortir-se'n per totes, que no passi res a la colònia i guanyar diners, que és el que els interessa.
I Marc, què creieu que és el que més atraurà el públic d'aquesta obra que proposeu?
El que més atraurà el públic? Doncs que pot sentir una espècie de relació, en el sentit de que es veuen dos pensaments, no? Un diguéssim molt conservador i en aquest cas molt, molt franquista, i una part revolucionària, no? I d'això si el públic en pot extreure una idea, que és la idea aquesta de revolució davant de l'opressió, davant de tot el que sigui, es pot relacionar, suposo, amb el temps d'avui en dia.
Buscar el canvi de i més amb aquestes dates tan especials, intentar buscar el canvi d'aquesta societat.
Exacte.
No? Seria una mica el rerefons i el que la gent es pot atraure més en de l'obra. I a nivell de muntatge, per preparar els decorats i tot això, com ho heu fet? Perquè és veritat que vosaltres feu l'obra, té una durada d'una hora, però després hi ha l'altre grup, no? El d'Escola 1, que sí. També, per tant, heu de compaginar una mica tot el muntatge escènic. Sí. Com ho porteu, això?
Bueno, jo a l'hora de pensar com fer, ens hem basat molt en pel·lícules d'aquella època, amb imatges de colònies tèxtils, hem fet visites a colònies tèxtils d'aquí al Vallès, doncs per...
Ah, sí, heu fet visites sí. I tot per documentar-ho?
Bueno, jo vaig anar a Terrassa... I que és un museu que és espectacular,
sí,
i agafes
de
moltes
de la tècnica.
Exacte. I va ser molt xulo i va
que aquí Sabadell agafes... no tenim i que podríem tenir-ne un.
Sí.
Però sí que en tenim un, però és molt petit. Però bé,
I vam agafar això i llavors doncs mira, hores a tramoies del centre a construir.
Vale, i amb això els alumnes que ja són grans també us ajuden?
Bueno, perquè no els hi hem demanat, de moment.
Potser aquesta... Ja sí.
Home, ja no hi sou gaire temps.
No, ja falta quatre coses falten.
Però ja anem això. I Pere i Òscar, vosaltres creieu que us voleu dedicar al teatre? Ja esteu en un moment de la vida que ja gairebé deveu estar a punt d'entrar a la universitat i tot això, per tant, una mica ja comenceu a encarrilar. Per què veu començar? Us he explicat com veu començar a fer teatre, però vosaltres com voleu dedicar-vos a teatre? Us ha enganxat això del cuc de teatre tant com per poder-vos-hi dedicar, o senzillament voleu que continuï sent una afició?
Una afició, jo crec, no? De cara a... tu estàs fent els teus estudis, després per desconnectar una mica de tot, i també t'ajuda com a persona, no? Fer teatre jo crec que és magnífic, la veritat. O sigui, seguir-ho com una afició.
No? Jo la veritat és que m'ho he plantejat d'intentar-m'hi dedicar al món del teatre, però mai ho he acabat de tenir del tot clar, i després és això. Ara mateix ho mantenc com un hobby, segueixo amb els meus estudis, seguirà sent un hobby. Si en algun moment de la meva vida puc tirar endavant poder-me dedicar a això, fantàstic, i si no, doncs...
I què és el que més us atrau del teatre?
En el moment en el que estàs representant un personatge o el que sigui, i deixes de pensar en totes les coses de la teva vida privada, en totes les coses que t'arriben a preocupar, perquè en aquell moment no ets ni Pere Andrés, ni Marc Pont, ni Òscar Pastor, ni Carlota Gorgori, simplement ets un personatge, que és el que et fa com evadir-te una mica de tot.
Mm-hmm. Esteu d'acord?
Sí.
No,
que quan estàs a dalt de l'escenari, pues... ets el personatge que estàs fent i no ets la teva persona, no? Que t'oblides de tot, i més que veus tot el que has treballat durant els dos mesos que has estat assajant, pues que veus que en veritat que el públic ho gaudeix, no? I això també crec que és com reconfortant.
Mm-hmm. I en el vostre cas, encara que estigueu de monitors, però vull dir que també feu teatre, què és el que més us atrau del teatre? Carlota, vinga.
Jo moltes coses. I per mi ha sigut molt important el teatre a la meva vida. M'ha ajudat molt a nivell personal, per mi ha sigut una teràpia, com si diguéssim, i per tant m'ha portat moltíssimes coses. Ara sí que és veritat que jo són les sensacions que visc quan estic fent teatre o quan el vaig a veure o quan el llegeixo. I em costa explicar-les, per tant, no sé, és com el que he vist quan estic allà dins és el que m'enganxa. I sobretot que per mi fer teatre o estar dins el món del teatre m'ha fet sentir lliure de mi mateixa i aconseguir ser lliure.
Una mica el que explicava el Pere, no? Aquesta evasió. Sí. I Marc, en el teu cas, que també ja portes uns quants anys treballant escenaris...
Bueno, és... tot això, per suposat que hi és, tot això que s'ha dit, i és una part increïble, i també la capacitat que té un actor de crear sensacions a un altre, això que el teatre et pot arribar a transportar sent espectador, fins i tot, vull dir, no només representant, sinó fent-ho, adonant-te'n, entendre-ho, tot això, trobo que és meravellós, i és el que realment m'atrau del teatre. Mm-hmm.
Molt bé, i això per acabar, de l'obra, de la proposta que feu, que serà el dissabte a la tarda o al vespre?
Al vespre.
Dissabte a les 10 de la nit, aquest dissabte vinent a les 10 de la nit, i el diumenge a les 6 de la tarda, oi? I ho combineu amb l'obra d'Escola 1, que sí. Fem una mica de publicitat d'ell, sabeu com se diu també la seva obra?
El nom no ho sé, però em sembla que situa una fira, no? Un parc d'atraccions, un parc temàtic... I també parla molt de la persona, em sembla, a nivell...
No sé més.
No. Doncs també poder anar a veure aquesta obra que també tindrà una profunditat d'Escola 1. Això, què encoratja, per encoratjar una mica que el públic vingui a veure l'obra, què els hi diríeu?
Ma, jo crec que és molt bonic venir a veure l'última obra que faran del taller, que jo crec que és on es demostrarà realment tot el que han après i tot el que han viscut. Jo crec que per ell serà un moment molt màgic i jo crec que com a públic també el gaudiran moltíssim.
Per tant, doncs, els nostres oients, si volen gaudir d'aquest final de curs d'aquests, perquè és l'últim any, és com la graduació de tots aquests anys, des dels 7 anys fins en el cas de l'Òscar des dels 7 i en el cas del Pere des dels 9 anys, doncs de pas pel taller de teatre de Sant Vicenç i acabant amb aquesta darrera funció, doncs tot el públic que vulgui veure tots aquests actors, actrius, alumnes del taller de teatre, que no es perdin doncs aquestes funcions d'aquest dissabte a les 10 de la nit i d'aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Sant Vicenç. El títol és podran tallar-nos les flors però no
aturaran la primavera.
Aturaran la primavera. Moltes gràcies per haver vingut, Pere.
Moltes gràcies.
Gràcies. Òscar, i nosaltres continuem el programa.
Amunt al taló amb els teatres de l'Estat.
Sembla que anem a començar la secció de Sabadell a Broadway, però no. Anem a fer l'entrevista, la segona entrevista del programa d'avui, perquè després de parlar d'aquesta proposta de l'Escola de Teatre del Teatre Sant Vicenç, podran tallar totes les flors, però no tallaran la primavera, continuem la ruta per les entitats destinades a la formació teatral i seguim amb un grup que ja porta més de 25 primaveres oferint propostes musicals. Per això... podem dir que són el grup pioner en aquest tipus de formació. Es tracta de Teatre d'Insomni, dirigit per Carles de la Rosa, una persona entusiasta del teatre musical que des de l'Institut Ferran Casablanques ja ha anat creant tot un ampli planter d'actors i actrius que han sorgit d'aquest grup. I és que s'han atrevit a portar propostes de grans musicals de Londres i Broadway de la talla dels Miserables, Shrek, Germans de Sang, Hairspray i etc. Bon vespre, Carles de la Rosa.
Hola,
què tal?
Bon vespre.
És el director de Teatre d'Insomni i l'acompanyen tres actors de la proposta que presenten a partir d'aquest dijous al Ferran Casablanques i que és ni més ni menys que el que estem escoltant, que és Wicked. Tenim a Maria Pucurull, bon vespre.
Hola.
També a la Judit Campanya, bon vespre.
Hola.
I a l'Aleix Fernández.
Hola, bon vespre.
Bon vespre. Comencem pel Carles. Carles, aquesta temporada ja fa 26 anys que veu iniciar els cursos de teatre. Com va ser que es va iniciar tot això, tota aquesta moguda que ha arribat fins a aquests 26 anys?
Jo, en aquell moment...
On te'n recordes, ja?
Tenia 18 anys recent fets. Era la meva primera experiència com a director escènic, amb un grup de teatre que havíem fet amb uns quants amics. I havíem fet una versió d'una obra de Mark Twain que es diu Un Yankee a la cort del rei Artur, i l'institut ens va demanar si podíem anar a fer un bolo en el teatre de Ferran Casablanques pels alumnes del centre. Quan va acabar el bolo, ens va costar la cap d'estudis d'aquell moment amb el president de l'AMPA i ens van dir, escolta, necessitem algú que porti l'activitat d'extraescolars de teatre d'aquí, de Ferran Casablanques, t'interessaria? I ara en tinc 46, n'han passat 26 anys. I ahí estamos, encara.
Déu-n'hi-do. T'he de confessar que jo vaig veure per primer cop Els Miserables, a la versió que vau fer al Ferran Casablanques.
El 97.
Sí, exacte, el 97, o sigui, fa molts anys ja d'això, i que després he vist altres versions a Madrid i a Londres, però que la primera va ser aquesta. Com és que us vau atrevir a començar a fer, perquè vas començar fent taller de teatre, senzillament, però sí. En canvi, com va venir doncs arribar a fer musicals de la talla de Miserables, Wicked, de tots aquests tipus.
Quan em van oferir aquesta opció vaig dir que d'acord, que ho tiràvem endavant i que faríem el taller. La primera vegada que van passar com una mena de circular per l'institut i es van preinscriure 100 i escaig persones a l'activitat. Clar, jo em vaig quedar, que no sabia per on tirar, i ja vam decidir doncs, que si hi havia algun tipus de gènere que permetia absorbir un bon nombre de persones seria el gènere de teatre musical. Com que ja havíem fet algun tanteig amb el tema del Yankee, que era un musical també, van dir, doncs, bueno, provem-ho. Finalment no va quedar tanta gent. Un cop van començar l'activitat van acabar sent una 60 de persones, però vam veure que, com que és tan transversal, que agafes totes les disciplines i és molt més fàcil que pugui haver-hi participació, en aquell moment no s'estilava això de fer més d'un repartiment. No s'havia inventat encara. Després van descobrir que era un sistema per poder tenir més oportunitats.
Per tenir més personal,
sí,
ocupat, diguem.
Llavors tenies un sol repartiment i llavors anaves des d'Arbre 25 fins a Pedra 54, però podies cantar cors i podies sortir les coreografies i podies fer moltes coses. I clar, a poc a poc vam anar veient que és un gènere que era atractiu, que a la gent li interessava. En aquell moment també és veritat, els alumnes no estaven tan qualificats com ara, no sé, neixen ja amb gens musicals, fan classes de cant, fan dansa i de cop i volta les coses sonen molt millor que abans, però en aquell moment eren molt inconscients també i tiraven pel dret, i a poc a poc va anar creixent. Al cap d'uns 6 o 7 anys el grup es havia consolidat molt, gent que no era pròpia del grup s'hi va interessar, i llavors va ser com van decidir tirar per uns Miserables i van fer l'experiment, ens va sortir bé i això ja ens van valentonar.
I a partir d'aquí ja en l'airada total i fins a aquest 26è curs. I però llavors com, perquè ara és molt fàcil a través d'internet i YouTube i tot això aconseguir les músiques i aconseguir doncs el text i tot això, però llavors com ho veu fer per aconseguir tot aquest, diguem-ne, aquesta part tan necessària per un musical?
Vam tenir molta sort en l'any 95-96 i el 96-97, justament va ser aquests dos cursos, que vam conèixer un noi que es diu Ivan Capillas, que és músic, compositor i productor musical, que actualment està en actiu i fem sobretot bandes sonores per pel·lícules, i en aquell moment va començar a fer primers experiments amb la música seqüenciada. Clar, nosaltres coneixem el Tony Ten en aquell moment, que ho podia fer això amb l'estudi que tenia, perquè havíem vist a Sant Vicenç el Tèbil Jueu i altres musicals que havien fet, que sabíem que es podia fer servir aquest sistema, però era molt al principi de quan s'utilitzava la música generada per ordinador, i ell ens va dir que acceptava el desafiament d'extreure la partitura de tots els temes instrument per instrument, d'acord, i tocar-lo a nivell de, diguéssim, informàtic, però tocar per ell, i vam aconseguir tenir unes bandes sonores que estaven molt bé gràcies a ell en aquell moment. Després ara vam passar de banda en directe una temporada, i després ja finalment va començar a ser més fàcil trobar backing tracks o playbacks o això, perquè ja es va començar a fer, bueno, molt més habitual, diguéssim.
I el teatre musical té tot un munt d'aspectes, a part d'aquesta part més musical, que també doncs, cal tractar, com això, el cant, els decorats, el vestuari, tot això, com t'ho has fet? Perquè no ha sigut només, diguem-ne, per part teva de portar tot això, sinó que hi ha hagut la col·laboració. Qui t'ha ajudat? Els mateixos professors? Els pares de l'institut? Com ho heu fet durant tots aquests
anys? En 26 cursos hi ha hagut moltes fórmules diferents que hem hagut d'anar utilitzant. Però sobretot, i especialment des de fa 6-7 anys, l'AMPA del centre està regentada per un equip molt potent, amb gent que s'estima molt el teatre i que és una activitat que els interessa molt i que ens han donat un suport absolut. Al centre també, evidentment, perquè clar, una activitat que és tan antiga, doncs a ells també els interessa molt que es mantingui. I llavors, sobretot, amb tenir molta sort amb alumnes que funcionen molt bé, que són molt responsables, que tenen moltes ganes, molt bones aptituds, molt talent, i llavors és una feina més aquesta d'organització i de fer que tothom estigui una mica sincronitzat. Estem durant tot el curs treballant, per tant, això vol dir que va fer un poquet a poquet, tot que al final sempre correm com tothom.
Última hora,
allò, sempre. Allò que passa. I més quan fa 5 setmanes seguides d'espectacles, l'últim ja és aquell que dius, ai, bueno, però llegamos. I molta ajuda.
Perquè quan comences el curs ja saps quines obres prepararàs?
Abans era com si fos el Dia dels Reis, diguéssim, ho dèiem en el moment en què ens semblava oportú. Ara, com que la gent necessita... Bueno, és que ara hi ha més competència, clar, és més difícil. Ho diem abans de començar les vacances d'estiu, la gent ja sap quins espectacles es faran. I a partir d'aquí intentem organitzar i consolidar els grups. I que, sobretot el que intentem ara nosaltres és que hi hagi una gradació de nivells real en la que els més petits tinguin el seu espai per ser protagonistes, després hi ha un taller obert que no té cap mena de prova de nivell per qualsevol persona que vulgui accedir i que vulgui formar-ne part, sempre i quan, evidentment, sigui o alumne del centre o hi hagi plaça. I després, a partir d'aquí, doncs, comencem amb els que nosaltres els diem els avançats, que són uns espais on vam descobrir que teníem alumnes que després de 5 o 6 anys estaven ja formats i ara els perdíem perquè no teníem un espai per ells. I vam dir, anem de crear un.
I havien deixat de ser alumnes també del Ferran Casablanques.
Alguns havien marxat ja a la universitat, altres ja s'havien graduat, altres ja tenien hasta fills.
Però en canvi tenien ganes de continuar fent teatre i per tant... Doncs...
I necessitàvem tenir aquesta secció, diguéssim. I des que la vam posar en marxa, la veritat és que també ens està donant moltes satisfaccions.
I el que dèiem, aquesta temporada concretament presenteu 3 propostes, 2 que ja heu fet, que és la Botiga dels Horrors i Ren, i ara estem en Wicked.
En Wicked.
I a més, les 2 propostes anteriors, la de Botiga dels Horrors i Ren, no només una sola, un sol, no, un repartiment, sinó doble repartiment, o fins i tot dos grups, no? Com sí. Ho heu estructurat?
Diguéssim, vam decidir aquest any perquè, diguéssim, una cosa molt curiosa és que l'any passat els alumnes del 92-93, el primer curs, van demanar que volien tornar a fer teatre al Ferran Casablanques, i van dir, vale, perfecte, clar, és molt maco que et diguin això, però ara com ho fem? I llavors vam decidir fer que els més petits i els més grans, diguéssim, fessin el mateix espectacle en format infantil i adult, diguéssim, i després, amb el tema del Ren, com que va haver-hi un boom, una voràgina de gent que volia fer Ren, vam haver de dividir també en 2 grups, un juvenil i un de més adult, i finalment el Wicked ha sigut el que nosaltres també li diem al grup de música avançat, que ha sigut en aquest cas només una companyia i ja està. El que passa és que dintre de cada un dels grups, diguéssim, els petits tenien 3 repartiments, els adults tenien 3 repartiments.
Sí, per acabar de complicar
a
més.
A Ren hi havia 9 de repartiments, 6 d'adolescents i 3 d'adults, i ara a Wicked n'hi ha 4. O sigui que sí.
Això pels actors és fantàstic, no? Perquè tothom pot, però pels organitzadors, no? Els que esteu al darrere amb la producció, és una feinada de por.
És durillo.
Però em sembla que el grup avançat també col·labora amb una mica amb les altres representacions. Oi, Maria?
Sí, bueno, sempre que es pot anem a fer decorats o ara hi ha la possibilitat de ser ajudant de direcció, que llavors jo ho vaig fer l'any passat i a mi em va ajudar molt, doncs, a veure, diguéssim, com tota la part del darrere. I realment sempre pots estar ajudant i donant un cable. No sé.
Perquè, Maria, tu quin personatge fas a Wicked?
Jo sóc Elfaba, diguéssim que és la malvada bruixa de l'Oest, que tots coneixem.
I com vas començar a fer teatre?
Doncs jo vaig començar...
En el mateix Ferran Casablanques o...?
No, jo vaig començar quan era molt petita, el típic extraescolar del col·le. Vaig veure que era una cosa que em tirava, llavors vaig anar al Sant Vicenç, he estat escènics, fins que vaig conèixer el Carles Escènics, que estaven fent SREC, que necessitaven una persona de la meva edat i em van posar a mi, i com que el següent any ja anava a fer batxillerat escènic, doncs ja em vaig quedar a Teatre d'Insomni.
I ets alumne del Ferran Casablanques?
Sí, bueno, acabem d'acabar, però sí.
Has acabat. I en el teu cas, Judit, tu, quin personatge fas?
De Nessa Rose. És com la bruixa de l'est.
Ja, és una altra de les bruixes del conte del Mac 2, perquè qui no conegui Wicked està basada en el conte del Mac 2, però és el moment previ, si no m'equivoco, oi?
És just abans.
És la, la situació prèvia al conte de Mac 2. I, per tant, és una de les bruixes, de les quatre bruixes aquestes, de cada un dels punts cardinals. I tu com vas començar en el món del teatre?
Doncs d'una manera una mica semblant, també amb 3 o 4 anys al típic taller de l'escola, i vaig veure que m'agradava molt, i ja vaig, quan vaig començar l'ESO, ja em vaig apuntar al taller fa 6 o 7 anys, fa molt temps. I
estàs fent segon de batxillerat, estàs, sí, amb la selectivitat, per tant, però tot això és amb la selectivitat, sí, d'aquí dos dies, no?
Sí, sí.
O sigui, Déu-n'hi-do.
I, bueno, això, m'hi vaig apuntar, i després, anant fent cursos a l'estiu i tal, també a part del taller, però sí, bàsicament, així.
I el teu cas, Aleix?
Doncs jo faig de Mac 2, i, bueno, jo vaig començar teatre molt petit, vaig començar amb 4 anys, a primària, i després vaig anar a Sabadell amb la faràndula a l'Estruc, que feia en TTI, i després, doncs, vaig arribar a batxillerat, a batxillerat escènic del Ferran Casablanques, i vaig trobar, doncs, un cartell que deia musical en teatre d'insomni, i vaig dir, pues, vamos a provar.
Però això ja des de primer d'ESO, diguem-ne.
Quan no, vas no, entrar, jo vaig entrar a Ferran Casablanques a primer de batxillerat.
A primer de batxillerat, val.
Sí, fa 5 anys.
Portes, val. Fa 7... Perdona, fa 7 anys,
estic... 5.
5 anys,
ja, 5 val. Anys, va, sí, és el 5è any.
O sigui que, per tant, ja has acabat.
Sí, 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 sí.
I continues enganxat.
Sí, continuo, m'encanta aquest món, vull dir. Sí, sí, i bueno, fa 5 anys que faig teatre musical i molt content.
I què és el que més us atrau del teatre musical en general? Cada un de vosaltres.
No sé,
que...
jo, bueno...
Perquè heu fet altres coses, deies que havies estat al TTI, per tant has fet altre, sí, tipus de teatre, però en canvi, què és el que més us atrau del teatre musical?
Jo, per exemple, que a través de la música es pot donar un altre sentiment, a part... El teatre de text està molt bé, però el musical per mi és com que hi ha coses que no es poden expressar només amb les paraules. Llavors, una de les coses que ens ensenya el Carles, sobretot, és això, que quan ja no et queden paraules per expressar una cosa, passes a la música, i llavors és quan, pues, pots transmetre moltíssim més, i és genial.
Esteu d'acord? Els altres, sí?
Sí, bueno, és que jo, per exemple, he crescut tota la vida amb el teatre musical.
Sí, jo també.
Al voltant, llavors... Per exemple, Wicked va ser el primer musical que va arribar-me, jo tenia 6 anys, llavors aquest any quan el Carles va dir que feia Wicked va ser impactant.
I ja parlant una mica de l'obra de Wicked, dels personatges que feu, què és el que... O sigui, us costa el fet que siguin personatges fantàstics d'interpretar? O és una ajuda?
En el meu cas, l'Elfaba és molt humana, té... És el típic paper d'una noia incompresa que és diferent a la resta, tant físicament com de personalitat, no? I dins de la fantasia, que és la història, tenen tocs molt humans tots.
Sí, tots. Jo crec, sí, que sí.
Sí?
Sí, sí.
Per tant, no us és difícil... O sigui, el fet que sigui una història fantàstica, no creieu que no es nota gaire, diguem-ne, a nivell de creació del personatge.
No.
No.
No, perquè no. Diguéssim que és això, tenen...
Sí, són molt humans.
L'espectacle, sí, desemmascara el que hi ha darrere de la màgia, sí, i darrere, sí, del conte, sí, de fades, sí, diu, sí, senyores i senyors, aixequem-li les fondilles al conte de fades i veuran que aquí hi ha moltes misèries i moltes coses que estan amagades però que existeixen. I clar, això és el que mostra. Per tant, acaba sortint la part més humana i a vegades més fosca dels personatges. Mm-hmm. Per això és, toques molt a peus a terra al final i és molt realista.
I tots que heu fet ja altres... que heu fet, porteu ja un bon bagatge, que ja sou un grup avançat i porteu això 5 anys i vull dir que fa, sí, sí, molt temps... Fent teatre, el personatge que feu, us agrada? És el tipus de personatge que voldríeu fer en aquesta obra, en Wicked? O heu interpretat altres personatges que us hagin captat més i que ho digueu, doncs mira, jo m'estimaria més, m'ho vaig passar més bé fent el musical dels Miserables quan feia de, no sé, de Ponín, per exemple, no sé.
Quasi
no l'he encertat.
No, jo en el meu cas vaig fer de Coset, però... Però jo li deia a la meva mare a l'estiu, mama, és que el Faba és el paper de la meva vida, és que si no ho faig ara ja no sé quan ho faré. I el dia del càsting, pues, quan va ser el càsting, Carla, jo estava quasi tremolant, saps? Però jo estic supercontenta del paper que tinc. I és un repte, perquè, vull dir, l'Elfaba no surt en dues escenes, de quasi 2 hores d'obra, llavors vocalment és molt més difícil del que havia fet fins ara, llavors és un repte, però jo estic molt contenta.
I vosaltres? Algun personatge també que haguéssiu fet que...
Bé, en el meu cas, jo l'any passat m'ho vaig passar molt bé fent de Javert, vull dir, va ser el millor personatge de la meva vida, perquè Els Miserables, bueno, va ser el culminant, que ho vaig anar a veure el 2011, i per això m'agrada Els Musicals, vull dir, perquè Els Miserables... Ja ho hem parlat abans, que la música transmet molt, i en Els Miserables cada personatge té una cançó que el caracteritza. I, bueno, jo ja estic molt content amb el Javert, i aquest any, doncs bé, el Mac 2, doncs... no sabia de què anava, vull dir, el, no sabia res de Wicked. Wicked no el coneixia, jo, el musical de Wicked. No el coneixia, i vaig començar, doncs, a veure vídeos, a investigar, i em va començar a agradar, i vaig entrar. I estic molt contenta amb el Mac 2.
Molt bé. I Judit?
Doncs jo el personatge que més porto a dins és Carrie, que ho vaig fer l'any passat, perquè, bueno, ha sigut com sempre el personatge, també com una mica ella que diu d'Elfaba, doncs jo el personatge de la meva vida era Carrie, perquè de petita m'havien fet bullying i tal, i era com, em sentia molt identificada i és un dels meus musicals preferits, llavors la porto molt a dins, a la Carrie. I en aquest any, doncs, com que estic fent moltes coses, també segon de batxillerat i tal, vaig dir, bueno, ens centrem en un personatge no tan protagonista i tal, i, bueno, el personatge aquest any, que és la Nessa, jo també, o sigui, me l'estimo molt, perquè la comences a veure com un personatge super pobra lisiada que va en cadira de rodes, però al final resulta que no, que també té el seu punt de...
De geni, no? Sí. Molt bé, doncs escolteu, hem de deixar aquí, ens passaríem la tarda parlant, però vull dir que si no, vosaltres també heu d'anar a preparar l'assaig general per demà, que teniu ja la representació. Sí. Moltes gràcies per haver vingut. Les representacions són 7, 8, 9 i 10 de juny, uns dies a la nit ben bé, uns altres dies a la tarda. Podeu consultar la web de Teatre d'Insomni, on hi ha tots els horaris. Moltes gràcies, Carles, per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Maria, Aleix,
gràcies.
Judit.
Moltes gràcies.
I nosaltres continuem amb el programa.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Teatre de Franc.
I ja som amb aquestes trompetes que sonen a la recta final del programa per parlar d'obres de teatre de Barcelona que l'Elvira Franc, com sempre, ens ve a explicar i a recomanar. Què tal, Elvira? Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com
bé,
estàs?
Bé. Finals de temporada, a tope tot. I propostes, avui porto dues propostes molt bones.
Molt bé, doncs som-hi, endavant.
Sí. Mira, vaig anar a veure a l'Espai Brossa de Barcelona l'obra Requiem for Evita, de Jordi Prat i Coll. M'havien recomanat aquesta obra i havia llegit molt bones crítiques. Moltes vegades les expectatives no es compleixen. Quan et diuen que una obra és molt bona, vas i et decep. No? Dius, no és el que m'han explicat. Aquesta obra em va passar al revés. Em va agradar molt, molt. Diria que la meva final, la meva valoració serà un 10. Vaig riure molt i vaig disfrutar moltíssim. És un espectacle esbojarrat, irreverent, burleta i celebrat. Aquesta obra parla de com una cerimònia a Evita,
la Evita Perón,
es fa com una cerimònia religiosa, que la santa és Santa Evita.
Santa Evita.
Sí, però tot amb conya. Però no tan no tan sols amb conya, hi ha moments que et fan caure les llàgrimes, hi ha moments que passes de riure molt i quan canten, canten tan bé.
És musical, així?
No, les dues obres que parlaré avui són, no són musicals, però
teatre
hi ha música.
Música.
Però hi ha música, moltes cançons i música. Aquesta és una. És una obra que fan, quan arribes els espectadors només al començar es converteixen en participants assistents a aquesta cerimònia que idolatren aquesta Eva Perón, aquesta mítica Eva Perón. Els actors al començar ja estan a l'escenari i estan pelant mongetes perones i s'anomenen, ells s'anomenen la religió de les perones. Llavors, si no tenen mongetes, és igual, pelen pèsols, i si no tenen pèsols, doncs pelen gomilones. Eh? I llavors doncs, van representa que van improvisant, no improvisen, perquè està tot molt ben marcat. Canten gran varietat de repertori de tot tipus, principalment del musical Evita, però no hi manquen tangos o coples ni cançons d'altres coneguts musicals com per exemple Jesucrist Superstar. Van intercalant diàleg i cançons. El piano, Andreu Gallén, Vidal, Jordi Vidal i Ivan Lavanda, que aquest últim es combina les actuacions amb l'Anna Moliner. Un dia ho fa ell i un altre dia l'Anna Moliner. A mi em va tocar veure l'Ivan Lavanda. I realment, si no heu vist mai l'Ivan Lavanda en directe, i només l'heu vist
a la tele,
exacte,
fent imitacions.
Fent imitacions, és que és espectacular com canta, com interpreta, és poder-lo veure en directe, és meravellós. Unes veus, això, meravelloses, que van passant del riure pels escosits, és que ja reien a carcajada, eh? I al final doncs, també et fan caure llàgrimes. Un trio esplendorós i molt divertit, tots tres, eh? Tant el pianista, que de tant en tant també canta, com el Jordi Vidal, que a més és el productor de l'obra, com el que em va tocar a mi, que era l'Ivan Lavanda. Un espectacle que no es pot explicar en poques paraules. S'ha de veure. S'ha de veure per lo divertit i la qualitat que hi ha. Un musical de petit format, o diguem-ne mig musical, que una vegada més em fa confirmar que personalment gaudeixo més en aquest tipus d'espectacles més propers, més directe, i encara que només sigui amb un piano, però que sigui música en directe, com en aquest cas és només un piano, que no pas els grans musicals, amb molts actors, un escenari gran, que moltes vegades les actuacions són més desiguals, i la música quasi bé sempre és enllaunada. Res a veure una cosa amb l'altra. Teatrero segur que la tornaran a fer i no us la deixeu perdre.
Per tant, la trama o l'argument no ens el vols explicar? O és que no en té?
És que és una cerimònia.
És una cerimònia.
És una cerimònia com si digui, doncs, una cerimònia religiosa.
I van pelant mongetes i pèsols.
Sí, i inclús hi ha el moment de la consagració, que si vols anar a buscar una golumina o que tinguin aquell moment, fas cua i vas a l'escenari. És tot com això, una cerimònia religiosa. En fomencen, evidentment, sobretot molt irreverent, fan cantar el públic, fan participar, la Santa, Santa Evita, fan cantar,
sí.
Super divertit, però amb una qualitat extraordinària, de veritat.
Molt bé, molt bé, molt interessant.
Sí, molt, molt.
I què més?
Bé, ara us porto també una altra obra, de que no és musical, però que també hi han posat música. L'obra original no porta música, però li han posat cançons. És La importància de ser franc, a la Sala Petita del Teatre Nacional. Una obra d'Oscar Wilde, escrita el 1895, poc després de tenir el seu més, diguéssim, l'èxit més important d'aquesta obra, l'Oscar Wilde va ser empresonat i va ser castigat a treballs forçats per ser una persona que l'acusaven d'indecent. Aquí va acabar la seva trajectòria dramaturga. Però aquesta obra és la que més característica d'ell. L'obra és una crítica de l'alta societat burgesa del segle XIX, que a partir d'embolics amorosos doncs, va criticant aquesta societat. L'obra ens explica com Jack fa servir un altre nom que s'inventa un germà per poder anar a la ciutat a divertir-se. Ell viu en el poble i els caps de setmana va a la ciutat i es posa aquest altre nom i s'inventa aquest germà. El seu amic de Londres, també fa el mateix, també s'inventa una altra persona, un altre germà. I aquí comencen les aventures per conquistar les seves enamorades, que els captiva justament el nom de Frank, justament el nom que ell s'ha inventat.
Estan enamorades pel nom Frank.
Frank, exacte. és franc, franquesa, legal, eh? Ells els sembla que aquest
sí,
nom...
Sí, és en anglès que és Ernst, no?
Perquè, sí, l'obra en castellà és l'importància de ser Ernesto.
Exacte.
Aquí l'ha traduït en ser franc, perquè doncs, té...
Té aquest joc d'això de ser sincer, no? O de ser com formal, em sembla que vol
més
dir.
Més formal, sí, sí. L'obra és alegre, divertida i molt humorística. És per destacar la traducció de Cristina Genavar i la direcció de David Selves, que a mi David Selves algunes vegades amb el que ha fet no m'ha acabat de convèncer, i en canvi aquesta obra la vaig trobar super original i super ocorrent amb tot. L'Adicient hi ha posat la música, unes interpretacions amb unes escenografies maquíssimes i unes veus precioses. Grandíssimes actuacions a tots, tots. Dues dones joves, actrius cantants, la Paula Jornet, que també la coneixem, que s'ha encarregat també de la música, de la composició musical, i la coneixem per la sèrie La Riera, que justament interpretava la filla del David Selves, a La Riera, aquesta noia, i canta, i es mou molt bé. A la Paula Malià, una de les cares conegudes de la campanya televisiva En vas on vas, i que també va sortir a la sèrie Crac.
Ja.
El Crac. També expertes actrius com la Mia Esteve, que feia molt temps que no estava en els escenaris, i la gran, jo dic gran, Laura Conejero, que retorna als seus papers còmics, va començar fent papers còmics, i ara ho fa esplendorosament bé. Bé, fa riure molt. La part masculina s'hi pot trobar el Miquis Perbé, que a Sabadell el vam veure amb les lectures dramatitzades del Museu del Gas aquest estiu passat.
Ah, sí?
Sí, va venir a una lectura. I el David Verdaguer, que està constantment als teatres, sí, sí, molt soroll per no res, l'Hostalera...
Presentant amb gales de Gaudí...
Ah, a tot arreu, sí. I aquest hivern també va fer un cop l'any, o sigui que aquest xicot no para, i també actor moltes vegades de la Polònia, ha sortit alguna vegada. I Norbert Martínez, que és actor i director teatral, i també director dels actors de Polònia i de Cracòvia al TV3.
Ah, caram.
Sí, un xicot que fa dos papers en aquesta obra.
Sí.
Molt bo, també. Les entrades del TNC estan exaurides, però estarà al Teatre Poliorama del 5 de juliol al 5 d'agost. No us la perdeu. És una boníssima proposta teatral que cap amant del teatre s'hauria de perdre. Us fareu un tip de riure i veureu que la qualitat lliga extraordinàriament bé amb la comicitat.
I tant, molt bé, Elvira, doncs aquesta importància de ser franc és molt important, Elvira Franc, que ens vinguis a explicar doncs, la teva opinió teatral i totes aquestes recomanacions, que a més ens fas aquestes explicacions dels diferents participants de les obres i dels repartiments per anar relacionant amb altres obres, que escolta, ens deixes aquí ben situats de cada un dels personatges.
Procuro ser franca, que també ja sempre ho dic, procuro ser molt franca amb el que explico.
Doncs moltes gràcies, Elvira, i ens retrobem la setmana que ve.
A vosaltres. Adéu-siau.
I arribem al moment d'acomiadar-nos fins la setmana vinent. Desitgem que hagueu gaudit del programa d'avui, El Pelat la iaia, el número 80. Fins la setmana vinent, més teatre...
Amunt el taló.
The trouble with schools is they always try to teach the wrong lesson. Believe me, I've been kicked out of enough of them to know. They want you to become less callow, less shallow. But I say, why invite stressing? Stop studying strife and learn to live the unexamined life. Dancing through life, skimming the surface, gliding where turf is smooth. Life's more painless for the brainless. Why think too hard when it's so soothing? Dancing through life, no need to tough it when you can slough it off as I do. Nothing matters but knowing nothing.
just life, so keep dancing through. Dancing through life, swaying and sweeping, and always keeping cool. Life is fraughtless when you're thoughtless. Those who don't try never look foolish. Dancing through life, mindless and careless, make sure you wear less. Trouble is right. Woes are fleeting, blows are glancing when you're dancing. Most swankified place in town.
That would be the Ozdust Ballroom.
Sounds perfect. Let's go down to the Ozdust Ballroom. We'll meet there later tonight. We can dance till it lights. Find the prettiest girl, give her a whirl. Right on down to the Ozdust Ballroom. Come on, follow me. You'll be happy to be there.
Dancing through life.
If only because dance is what we come to.
Nothing matters, but knowing nothing matters.
It's just life. So keep dancing through.
Miss Galinda? I hope you'll save at least one dance for me. I'll be right there waiting all night.
Oh, that's so kind. But you know what would be even kinder? See that tragically beautiful girl, the one in the chair. It seems so unfair. We should go on a spree, and not she. Gee, I know someone would be my hero if that someone were. Go invite her.
Well, maybe I could invite her.
Oh, Vic, really? You would do that for me?
I would do anything for you, Miss Galinda.
So?
So I'll be picking you up around 8?
After all. Now that we've met one another, it's clear we deserve each other.
Perfect.
So we're perfect together, born to be forever. Dancing through life.
Oh, Elphaba, isn't it wonderful? Finally, for this one night, I'm about to have a fun night with this munchkin boy Galinda found for me. And I only wish there were something I could do for her to repay her. Elphaba, we deserve each other, and Galinda helped it come true. We deserve each other, me and Buck. Please, Elphaba, try to understand.
I do.
Listen, Nessa and I were talking about you just now.
And I was just talking about you. I thought you might want to wear this hat to the party tonight. It's really a shark, don't you think? You know black. Is this year's pink? You deserve each other. This hat and you, you're both so smart. You deserve each other. So here, out of the goodness of my heart.
Thank you.
Listen, Nessa.
Yes?
Nessa, I've got something to confess. A reason why, well, why I asked you here tonight. Now I know it isn't fair.
Oh, Bob, I know why.
You do?
It's because I'm in this chair and you felt sorry for me. Well, isn't that right?
No, it's because you are so beautiful.
Oh, Buck, I think you're wonderful, and we deserve each other. Don't you see this is our chance? We deserve each other, don't we, Buck?
You know what? Let's dance.
What?